Ens en parlaran d'aquí poc.
I de Puigdemont?
Què et falta? A veure, què et falta?
No, no tinc els papers, no se m'obre el Dalet. No, bueno, ja està.
Mira, no, a mi havia d'entrar el Francesc Mauri, no ha entrat a l'hora. El Carreras havia de marxar a menys 20, que havia d'anar a narrar un partit. El Sergi Albert, que
de cop,
sense avisar, de cop i volta, a menys 4 havia de marxar.
No està començant bé aquesta setmana,
no,
trobo, eh?
No.
Un dilluns una mica
atropellat, eh? A micro tancat, que certament jo ja en tindria prou. Ja passaria la setmana següent.
Hem trepitjat merda.
I encara va. Ens falta el circo, vull dir que... Ai,
descanseu, que ve una setmana llarga. Va, fins demà. Les 8, que vagi bé.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
La víctima del cas Dani Alves ha repetit avui fil per randa la seva versió del que va passar durant el judici que ha començat aquest matí. La noia ha insistit que l'exfutbolista la va violar. Alves havia de declarar avui, però finalment ho farà l'últim dia del judici, com havia demanat la seva defensa. De seguida, tots els detalls amb el Benet Iñigo, cap de Societat de RAC1, que és qui està seguint tot el judici, i en temps de tertúlia també hi afegirem l'advocada especialitzada en violències sexuals i masclistes, Gemma Nicolàs. A banda d'això, en clau política, el jutge García Castellón torna a fer avui la guitza amb el cas Tsunami, aquest cop contra Rubén Wagner, després que el diputat d'Esquerra se n'hagi anat a Suïssa. Ara el jutge li demana a la Guàrdia Civil que el busqui. I això, mentre paral·lelament avui també el fiscal general de l'Estat ha hagut de desmentir que exercís cap mena de pressió al fiscal del Suprem perquè aquest es posicionés en contra d'investigar Carles Puigdemont per terrorisme. Veient tot aquest escenari, el PSOE, que vol convèncer Junts que voti a favor de la llei d'amnistia, amb una altra proposta. Ara planteja canviar la llei d'enjudiciament criminal, concretament implicaria limitar temporalment les instruccions dels jutges. De tot plegat en parlarem amb el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, l'expert en relacions institucionals, Isabel Lleuger, l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal, i la jurista i politòloga Montserrat de Meson. Fora de casa nostra, ara ho dèiem, ho hem sabut fa una estona, el rei Carles III d'Anglaterra té càncer. La Casa Reial Britànica ha fet públic un comunicat que la cadena BBC ha difós de aquesta manera.
In the last few moments we've received breaking news from Buckingham Palace, which has announced that the king has been diagnosed with cancer. Let me bring you that.
L'anunci no especifica quin tipus de càncer té, però explica que se li va detectar després d'un tractament benigne a la pròstata i que no hi té res a veure. També detalla que el rei d'Anglaterra ja està seguint un tractament i que espera recuperar-se el més aviat possible. De seguida també anirem cap a Londres per saber l'última hora d'aquesta notícia. D'altra banda, atenció, perquè demà també s'esperen mobilitzacions dels agricultors arreu del país. Hi haurà marxes lentes i talls en moltes carreteres per exigir que s'acabi la competència deslleial que els arriba de fora de la Unió Europea. En ple debat també sobre la prohibició dels mòbils entre els joves i adolescents a l'aula, ara Save the Children diu que podria suposar una vulneració dels drets dels infants i més que restriccions tan severes creuen que s'hauria d'apostar per l'educació. També en parlarem cap al final de la tertúlia. Per cert que també hi ha una notícia de fa pocs minuts i és que després de tota aquesta polèmica que hi ha hagut per la cançó que representarà Espanya a Eurovisió, el certamen ha confirmat que no hi haurà censura. Tot venia pel títol, Zorra, que ha despertat molts comentaris en contra. Fins i tot avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha hagut de sortir a defensar-la.
A mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Y por tanto, pues este tipo de provocaciones además tienen que venir necesariamente de la cultura. Volviendo a la fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol. Pero a mí me gusta más este tipo de canciones.
Déu-n'hi-do, també l'organisme que s'encarrega del concurs explica que la paraula té moltes interpretacions i que tenint en compte el context de la cançó podrà participar-hi sense problemes. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, demà baixen les temperatures a gran part del país i després d'uns dies amb termòmetres disparats en moltes comarques, en la majoria de casos no es passarà dels 15 graus. A la plana de Lleida, la boira mantindrà el fred intens durant tot el dia en aquesta zona. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i 4 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
La víctima del cas de Dani Alves, que ratifica la violació al primer dia de judici. La noia que va denunciar l'exfutbolista ha corroborat davant del tribunal la seva versió del que va passar. La fiscalia i l'acusació demanen penes de 9 i 12 anys de presó per Alves en un dels judicis més mediàtics dels últims anys.
Avui també han declarat davant del jutge dues amigues de la noia que anaven amb ella i que li han donat la raó. Asseguren que des del primer moment l'exjugador del Barça les va grapejar i que la víctima va sortir en estat de xoc de lavabo de la discoteca Sutton.
Aquests són els testimonis principals d'aquesta primera sessió del judici a l'Audiència de Barcelona, que ha seguit el Benet Iñigo.
Una de les amigues de la víctima ha descrit Dani Alves com un babós, perquè ja quan es van saludar a ella la va tocar més del compte. L'altra amiga també ha explicat que el brasiler s'hi va refregar a les primeres de canvi. Tot i això s'hi van quedar. Una d'elles va veure com Alves convidava la víctima a passar a través d'una porta, com la noia hi anava i no li va donar més importància. Així que en va sortir, però van veure de seguida que passava alguna cosa. Plorava i no parava de repetir que li havia fet molt mal. I quan li van dir que ho denunciés, la víctima els deia que no la creurien, que l'únic que volia era anar-se'n a casa. Finalment, però, entre les amigues, el personal de la discoteca i els Mossos la van convèncer per anar a l'Hospital Clínic. L'advocada de la noia, Esther García, està molt orgullosa del que ha fet avui la seva clienta.
No ha sido posible el pacto porque, obviamente, no estábamos de acuerdo con la pena.
¿Estás satisfecha perdonar con el resultado de la declaración de su representante?
Por supuesto, ha sido muy valiente llegar hasta aquí.
La defensa d'Alves ha replicat el testimoni d'aquestes amigues, subratllant a través de les seves preguntes que, abans d'anar al lavabo, el brasiler i la víctima van estar una estona flirtejant, ballant arrambats, unes preguntes que les amigues han respost amb evasives, però que els jutges podran valorar amb les imatges de les càmeres de seguretat.
Un inici del judici que ha permès veure per primer cop a Dani Alves des que va entrar a presó preventiva fa més d'un any. Estava previst que declarés avui, però finalment Benet ho farà l'últim dia de judici.
Sí, Alves ha seguit tota la sessió amb posat seriós, tranquil però abaixant el cap tot sovint. La seva imatge assegut al banc dels acusats ja dona la volta al món, i és que una setantena de mitjans, entre ells diversos brasilers i les principals agències internacionals, estan pendents d'aquest judici. De fet, hi ha més càmeres que mai a la porta del Palau de Justícia. Ara bé, recordem que no podran gravar la seva declaració, només la podran sentir els periodistes que cobreixin el judici. Serà en principi dimecres. El tribunal ha acceptat deixar-lo pel final perquè així podrà contestar les proves i testimonis que li vagin sortint en contra. Ara bé, els jutges no han acceptat cap altra petició de la defensa, com ara la de suspendre el judici perquè considera que s'ha vulnerat la presumpció d'innocència. L'advocada es queixa d'un judici paral·lel a través dels mitjans que ja ha condemnat Alves. L'acusació li recorda que fins i tot ell va concedir una entrevista i que l'entorn d'Alves ha intentat assenyalar la denunciant difonent la seva identitat.
Gràcies, Benet. Doncs bé, sobre la primera sessió del judici a Dani Alves, avui li hem preguntat a la redactora en cap de Societat de la Vanguardia, Susana Cuadrado, què en pensa.
Fins que el tribunal no digui la seva, Dani Alves és innocent. És la paraula d'ella contra la paraula d'ell. Però quina és la paraula d'ell? La de la seva primera versió, quan va dir que ni la coneixia? O la de l'última, on el jugador ha buscat desesperadament un atenuant sota l'argument que ho va fer perquè anava begut? Fins ara a Alves li ha sortit tot malament, des del control del relat fins a l'intent d'arribar a un acord de conformitat per tal d'evitar el judici. Mentre una part de la societat segueix amb la idea que una dona que ha estat violada ha de quedar-se a casa, tancada i plorant, mentre la defensa ha volgut desacreditar de forma barroera el testimoni d'ella, difonent la seva identitat, mentre ha passat tot això, Alves es va vantar ahir de ser ell la víctima, d'un judici paral·lel que ja l'ha sentenciat, que no el va tenir ell abans, aquest judici paral·lel. Ho té molt complicat, Dani Alves, per fer-se creïble. Podria sortir d'aquest judici amb una condemna de 9 anys de presó. Ara ja no és només la paraula de la víctima, sinó la de l'amiga d'ella, que ahir va declarar. Plorava, desconsolada, i em va dir que li va fer mal, molt de mal.
Gràcies, Susana. Avui també en temps de tertúlia, a banda amb el Benet Iñigo, també en parlarem amb Gemma Nicolás, que és advocada especialitzada en violències sexuals i violències masclistes del despatx Elna Advocades i també membre de Dones Juristes. Les 8 i gairebé 9 minuts, ho dèiem també en començar, Manuel García Castellón, que torna a moure fitxa en el cas de Tsunami Democràtic. Ara el jutge de l'Audiència Nacional, que l'investiga per terrorisme, demana a la Guàrdia Civil que busqui a Rubén Wagensberg, el diputat d'Esquerra, que s'ha traslladat a Suïssa. García Castellón veu necessari saber on és i assegurar que posarà en mans del jutjat quan se'l reclami.
El magistrat s'ensuma que Wagensberg se n'ha anat per fugir de la justícia i de les conseqüències que es derivin de la investigació que està en marxa. Wagensberg, com va avançar la setmana passada al Monarracú, s'ha mudat a Suïssa per preparar més bé la seva defensa. De fet, va dir que tenia pànic de tornar a Catalunya veient les intencions del jutge. D'altra banda, García Castellón ha ampliat la petició d'informació que ha fet a Suïssa, Recordem que una altra de les investigades, Marta Rovira, també és a Ginebra, i insisteix que es tracta d'una investigació molt rellevant perquè és sobre un suposat cas de terrorisme.
Doncs bé, paral·lelament a aquesta maniobra de García Castellón, el fiscal general de l'Estat també ha deixat clar que és fals que ell hagi pressionat el fiscal del Suprem perquè es posicioni en contra d'investigar Carles Puigdemont per terrorisme. Álvaro García Ortiz, que ha sortit al pas amb un comunicat després que algunes fonts hagin explicat que el fiscal Álvaro Redondo apostava per fer costat a García Castellón, però que va canviar d'opinió després de reunir-se amb García Ortiz. Finalment, la Fiscalia del Suprem farà un informe contrari a investigar Puigdemont per terrorisme en el marc del cas Tsunami. Mar Poyato.
Sí, la Junta de Fiscals del Suprem va liderar demà l'informe d'Álvaro Redondo en què rebutja investigar Carles Puigdemont per terrorisme. Dins d'aquesta junta hi ha opinions divergents. De fet, algunes fonts apuntaven que el mateix Redondo, de caire conservador, pretenia donar la raó a Manuel García Castellón, però finalment no ho ha fet perquè ha seguit les consignes del fiscal general de l'Estat. Ara bé, Álvaro García Ortiz diu que això no és veritat i assegura en un comunicat que respecta la llibertat de criteri de tots els fiscals i que en aquest cas ho ha fet tant amb Redondo del Suprem com amb Miguel Ángel Carballo de l'Audiència Nacional. Per tant, la Fiscalia del Suprem diu que no hi ha terrorisme, però sí que considera que els fets que s'estan investigant pel cas Tsunami encaixarien en un delicte de desordres públics agreujats. Ara, la Sala Penal del Suprem ha de decidir si fa cas a la Fiscalia o fa pinya amb García Castellón per investigar Puigdemont.
Doncs bé, en aquest sentit, el PP acusa Pedro Sánchez d'haver pressionat la Fiscalia perquè el fiscal del Suprem canviï de criteri. La denúncia l'ha feta Cuca Gamarra, que demana explicacions del fiscal general de l'Estat al Congrés. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
El propio presidente del gobierno la semana pasada, convertido en juez, calificó unos hechos. No puede quedar ninguna duda sobre la imparcialidad de quien va a firmar ese informe y, por tanto, el fiscal general del Estado debe dar las explicaciones y debe informar con absoluta transparencia en qué ha consistido esa reunión para que no haya ningún tipo de duda al respecto, ¿no?
Per la seva banda, Esquerra i els Comuns consideren lògic que la Fiscalia deixi de banda el terrorisme pel cas Tsunami. Creuen que és el més coherent. En parlava la portaveu republicana Raquel Sans.
És que entenem que és de sentit comú dir que no hi ha hagut terrorisme, perquè no hi ha hagut terrorisme. I dir que no hi ha hagut terrorisme allà on no hi ha hagut terrorisme és totalment de sentit comú. El que no té cap lògica o el que no té cap mena de sentit és parlar de terrorisme on hi ha hagut manifestacions pacífiques, on hi ha hagut protestes democràtiques.
I en la mateixa línia també ho feia des dels Comuns, Joan Mena.
Les afirmacions que ha fet la Fiscalia són una obvietat, no? Jo crec que tots els catalans i totes les catalanes sabem que el que va passar a Catalunya no va ser terrorisme i, per tant, és una obvietat que els tribunals comencin també doncs, a dir el que tot el país ja sabem que no va passar.
El PSC evita mullar-se i espera que s'aprovi la llei d'amnistia aviat per girar full. I enmig de tot aquest debat, també ho hem sabut fa pocs minuts, el Consell General del Poder Judicial rebutja per unanimitat les declaracions que alguns diputats han fet contra jutges i magistrats. És el cas, per exemple, de les acusacions que va fer la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, contra Manuel Marchena, Pablo Llarena i també Manuel García Castellona, qui va acusar de ser uns prevaricadors. El màxim òrgan del govern del jutge, Esmar, que acaba de fer una declaració institucional després del ple extraordinari que han fet aquesta tarda.
Sí, una declaració que signen tots els membres, tant els progressistes com els conservadors, que de fet van ser els que van demanar que es fes aquesta reunió d'avui. El ple del Consell General del Poder Judicial assegura que continuarà defensant la independència de tots i cadascun dels jutges i magistrats espanyols i demana als polítics que evitin fer intervencions parlamentàries que faltin al respecte i desqualifiquin els membres de la judicatura. Segons diuen, aquestes declaracions fan que els ciutadans perdin confiança en el sistema judicial. El Consell demana respecte institucional des de tots els poders de l'Estat, inclòs el poder legislatiu.
Gràcies, Mar. Bona nit.
Bona nit.
Doncs bé, justament perquè la llei d'amnistia sigui una realitat, Pedro Sánchez ofereix ara a l'independentisme la reforma de processos judicials. El que proposa concretament és retallar els terminis d'investigació. D'aquesta manera vol que no repeteixi el que passa amb la causa de Tsunami Democràtic, que l'acusació de terrorisme ha aparegut 5 anys després d'haver obert la investigació. El president espanyol s'ha mostrat convençut que la llei d'amnistia s'aprovarà i que Junts hi acabarà donant suport. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el que proposa és retallar els temps d'instrucció per evitar situacions com les actuals, una reforma que, de fet, la mateixa Fiscalia ja fa mesos que demana. Això ho ha dit en una entrevista a La Sexta.
Yo creo que hay un elemento también que hemos visto durante estas últimas semanas de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales pues han puesto en cuestión. Creo que hay elementos que podemos incorporar de mejora y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas.
El que també diu Pedro Sánchez és que la llei d'amnistia ja no es toca més perquè tal i com està ara és constitucional i passa els filtres de tribunals europeus i l'acord amb Junts passa ara per una altra negociació. Aquesta negociació amb Junts ja s'ha reprès i demà formalment el Congrés tornarà la llei d'amnistia a la comissió per reiniciar-ne tota la tramitació. Demà s'aclarirà si la llei s'acabarà aprovant d'aquí a 2, 3 o 4 setmanes.
Doncs bé, Esquerra, de moment, avala aquesta reforma. Els republicans ho veuen amb bons ulls si això fa que Junts per Catalunya acabi aprovant la llei d'amnistia. Ho deia també la portaveu republicana Raquel Sans.
A Esquerra li semblarien bé totes aquelles propostes que puguin garantir que s'aprovi la llei d'amnistia el més aviat possible i que aquesta llei d'amnistia, com hem defensat des del primer moment, es pugui aplicar a les persones que van participar del 9-N, a les persones que van participar de l'1 d'octubre i a les persones que van participar de les protestes posteriors. Per tant, tot allò que ens pugui portar a aprovar la llei el més aviat possible, Esquerra Republicana pues, ho valora positivament i per
Sants també recorda que hi ha pressa perquè diu que amb l'endarreriment de la llei Josep Maria Jové, Lluís Salvador i Natàlia Garriga hauran de seure's al banc dels acusats. I a tot això, Pere Aragonès descarta ara convocar la taula de partits. El president ho va plantejar fa uns mesos quan va explicar la seva proposta d'acord de claredat per fer un referèndum, però ara creu que no és el moment perquè, diu, alguns partits la volen fer servir electoralment. Aragonès n'ha parlat a l'agència EFE.
No hi haurà data si no hi ha continguts. I hi ha una proposta, per part meva, que és l'acord de claredat. I les altres formacions polítiques tenen l'oportunitat de formular propostes i de moment no n'hi ha. De moment no hi ha propostes. Una taula de partits ha de servir per avançar. I en aquests moments crec que, veient doncs, maniobres curtterministes que s'estan produint, hi hauria el risc de que tirés enrere.
Davant d'aquest gir del president, bona part de l'oposició que no entén la reculada i lamenten que Pere Aragonès no els vulgui convocar, Laia Colomer.
Exacte, sí, el PSC, que era reaci a una taula per parlar del referèndum, creu que ara sí que seria convenient trobar-se, sobretot per parlar de la sequera, ho ha dit la diputada Sílvia Paneque.
Just ara, en aquest moment doncs de gravetat, a mi em sembla que el que espera la ciutadania és que ens centrem en allò important i allò que ara tenim de manera més immediata en aquests moments és la situació de sequera.
També des dels comuns es posen les mans al cap. Joan Mena lamenta que les baralles d'Esquerra i Junts ho esquitxin tot.
Em sembla que és una mala notícia i és dolent que una vegada més aquest país estigui bloquejat per les males relacions entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya. Vostès saben que nosaltres sempre li hem dit al president ara que per anar amb la màxima força possible caldria convocar aquesta taula de partits.
I precisament des de Junts a Twitter, Josep Rius ha aprofitat per qualificar de fracàs el pacte de claredat que assegura estar mort i enterrat.
Per cert, que encara en crònica política, Miquel Sàmper justifica l'estripada del carnet de Junts per Catalunya. L'exconseller diu que no se sentia a gust amb el rumb que estava agafant el partit els últims mesos. Una decisió que l'exconseller diu que ha meditat durant molt de temps. N'ha parlat aquest matí al Monarracó.
Que penso que el més correcte era, doncs, en base que els camins doncs, ja transitaven de forma molt, molt diferent i que em feien doncs, la meva subsistència aquí dintre molt incòmoda, crec que el més coherent és ser això, justament coherent, concloent amb el que penses i marxar doncs amb ànim totalment positiu i insisteixo, no és una decisió contra ningú ni a favor de ningú, és senzillament la meva decisió.
L'exconseller espera que Junts per Catalunya aprovi la llei d'amnistia, una llei que podria afavorir a un dels investigats dins la trama russa del procés, Josep Lluís Alai. Doncs bé, avui hem sabut que el cap de l'oficina de Carles Puigdemont té una hemorràgia cerebral a causa d'un aneurisma que el farà estar un temps a baixa, ho ha anunciat el mateix Puigdemont en una piulada. I mentrestant a Galícia, el PP és a un pas de perdre la majoria absoluta, així ho pronostica el CIS, que refreda encara més el resultat que traurà les eleccions que es fan el 18 de febrer.
El PP retrocedeix i el gran beneficiat és el BNG, que trauria un resultat rècord. El CIS dona una forquilla d'entre 36 i 38 escons als populars, la majoria absoluta són precisament 38. El BNG entre 22 i 26 i el PSOE entre 13 i 15. La clau de la governabilitat la podrien tenir Sumar o la plataforma Democràcia Ourensana, que podrien treure un escó com a màxim. Si el PP no treu majoria absoluta, hi pot haver un acord de totes les esquerres que desallotgi el PP de la Junta de Galícia. Aquesta nit hi ha precisament el debat polític a la televisió pública de Galícia.
Les 8 i 19 minuts, ho dèiem també en començar, el Regne Unit, al Palau de Buckingham, ha anunciat que el rei Carles III té càncer. Tot i això, no s'han anunciat el tipus. El monarca, que avui mateix ha començat el tractament, ha suspès temporalment la seva agenda pública. Aquest era el moment en què la BBC ho anunciava.
In the last few moments, we've received breaking news from...
Acabem de rebre una notícia d'última hora des del Palau de Buckingham, que ha anunciat que ha diagnosticat un càncer al rei. Durant el procediment quirúrgic a què el rei s'estava sometent des del mes de gener, se li va trobar un altre motiu de preocupació. Els testos que se li han fet posteriorment han diagnosticat una forma de càncer.
Have identified a form of cancer.
La notícia que ha sacsejat al país, la mateixa Casa Reial Britànica, ha mogut fitxa per adaptar-se a aquesta situació. Tot plegat ho ha seguit el corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
El Palau de Buckingham no ha anunciat quin tipus de càncer té Carles III, però un portaveu del monarca sí que ha puntualitzat que no és càncer de pròstata. I això ho diuen perquè la setmana passada el rei va ser donat d'alta de l'hospital després de ser operat d'una afectació benigna a la pròstata. El monarca seguirà amb el seu rol constitucional com a cap d'estat, però no farà actes públics. El substituiran altres membres de la família reial, com la reina Camilla o el príncep Guillem. En un comunicat, el Palau de Buckingham diu que el rei és optimista pel que fa al seu tractament i espera tornar a la plena funció pública tan aviat com sigui possible. Des que s'ha anunciat la notícia, el Regne Unit no ha parat els missatges amb bons desitjos cap al monarca, inclòs del primer ministre Rishi Sunak. La BBC explica que el príncep Enric, que viu als Estats Units, ha parlat amb el seu pare i retornarà a Londres els propers dies.
Les 8 i pràcticament 21 minuts. Atenció a tots els que hagi d'agafar el cotxe demà al matí, perquè hi pot haver problemes a les carreteres. Els pagesos han convocat tracturades i també marxes lentes arreu del territori. Algunes de les vies on pot ser complicat circular són l'autovia 2 a les comarques de Lleida, la C25 i la C16 al Bages i la C17 a Osona. També la N240, la C14, l'AP2 a la Conca de Barberà i a l'Alt Camp i també l'AP7 al Baix Ebre i al Gironès. Els pagesos exigeixen a Europa que posi punt final a la competència deslleial que els arriba des de fora de la Unió. Montse Martí.
Els pagesos denuncien que els productes que venen de països de fora de la Unió no han de complir les mateixes exigències i burocràcia que els productes que es fan a Europa i, per tant, poden competir en preus. I això els està perjudicant, diuen, des de fa anys. El president de SAGE, Pere Roquer, explica algunes de les diferències competitives amb les que es troben.
Nosaltres produir aquí un quilo de pomes ens costa més de 40 cèntims i, en canvi, en aquests hemisferis, tant el sud d'estat com pogués fer el Marroc, o Sud-àfrica, o a l'altre costat de l'Atlàntic, que pugui ser Amèrica del Sud, ells tenen un cost de producció que no arriba a 10 cèntims. A part de que nosaltres fitosanitàriament estem molt legislats i, en canvi, aquests països no. Té barateix el preu i nosaltres hem de tindre aquesta competència desleial i el que diem a Europa és de dir que prou d'una vegada per totes amb aquest tema.
L'associació Afrucat assegura que Europa pot perdre la sobirania alimentària si finalment no limita les importacions extracomunitàries.
Doncs bé, davant d'aquest escenari, els transportistes que demanen als agricultors que demà els deixin circular i que no repeteixin els problemes que hi ha hagut a França aquestes últimes setmanes. El secretari general de l'Associació Autònoms i Pimes Transportistes, Carlos Folqui, diu que si no és així, les autoritats haurien d'actuar.
Ho entenem, o sigui, compartim part de la vostra problemàtica, però no volem convertir-nos en hostatges com ja va passar a França fa uns dies. L'administració, el Servei Català de Trànsit, és qui té la responsabilitat de garantir la circulació.
La Plataforma Espanyola en Defensa del Transport, en canvi, diu que s'assuma a les protestes i que a partir de dissabte convoca una aturada indefinida. És la plataforma que no representa les principals associacions dels sectors, però que, recordem, el 2022 va convocar aturades que es van notar també a la cadena logística. La Generalitat només haurà de pagar el cost de llogar vaixells i del transport si finalment ha de portar aigua des de Sagunt. El País Valencià, l'Estat assumirà tot el cost de produir-la. La mesura s'aplicaria a partir del juny i permetria portar a Barcelona 20.000 metres cúbics d'aigua cada dia. Eudald Martínez.
L'acord l'han certificat aquest matí el conseller David Mascort i la ministra Teresa Rivera en una trobada a Barcelona. Asseguren que és la solució tècnicament més senzilla i viable. Ara bé, el conseller remarca que això no descarta que també calgui portar aigua d'altres zones com ara Tarragona.
Nuestra contribución más sencilla es poner a disposición ese agua desalada y la Generalitat viene trabajando en cómo poder garantizar que haya capacidad de transporte.
Sempre parlem de dos vaixells, perquè quan un està aquí descarregant, l'altre està carregant
El més normal seria que, si es dona el cas, nosaltres hàgim d'anar a buscar aigua a dos llocs.
El govern i la Moncloa també han tancat un acord per finançar la construcció de les dues futures dessalinitzadores per valor de 500 milions d'euros. Són la de la Tordera i la del Foix. La idea és que estiguin acabades abans del 2030.
I per cert que la ministra Rivera també ha retret Alberto Núñez Feijóo que s'atribueixi el mèrit de dur aigua a Catalunya. El líder del PP ho va fer en un míting de les eleccions gallegues. Doncs bé, la ministra ho ha qualificat de demagògia.
No creo que parezca razonable que el señor Feijóo se atribuya un mérito que no tiene, pero yo agradezco el mensaje implícito, que es que no quieren hacer polémica ni populismo con el agua, sino que entienden que lo importante es resolver y ofrecer soluciones a las personas.
Veurem, doncs, si finalment cal que arribin o no aquests vaixells carregats d'aigua fins a Catalunya. Sí, com sigui, els últims anys l'Agència Catalana de l'Aigua només ha executat un de cada 3 euros pressupostats en infraestructures pel cicle de l'aigua. És a dir, que malgrat la sequera s'ha gastat molts menys diners dels que tenia previstos. Com us ha avançat RACU aquest matí, el conseller David Mascort ho justifica per la lentitud de la burocràcia. Laia Colomer.
Sí, així ho diuen una resposta parlamentària per escrit. Segons dades de l'ACA, tant el 2021 com el 2022, només es va executar un 34% de la inversió pressupostada. Això tot i que la falta de pluja s'arrossega des de la tardor del 2020. Com dèiem, el conseller ho atribueix en bona part a la burocràcia i a la tramitació administrativa dels projectes que en dilaten l'execució. També a la pandèmia, que el 2021 va endarrerir alguns projectes, i el fet que moltes infraestructures les han d'executar els ajuntaments, que sovint també són més lents. De fet, el 2021, per exemple, els ajuntaments només van executar un de cada 5 euros pressupostats. Malgrat aquesta baixa execució, l'ACA defensa que en els últims 2 anys han mobilitzat 190 milions d'euros, però que les obres són lentes i moltes encara s'han d'acabar.
I malgrat això, però, alguns ajuntaments de mica en mica sí que van impulsant noves infraestructures per estalviar aigua.
L'Ajuntament de Manresa, per exemple, ha instal·lat una sèrie de sensors acústics a la seva xarxa de canonades per detectar-hi fuites, i malgrat de mar, el Maresme ha optat per treure el paviment d'algunes voreres per transformar-les en jardins o terrenys plens de pedres i terra. L'objectiu és que quan plogui, l'aigua filtri més fàcilment cap al subsol i recarregui els aqüífers.
I a tot això, la producció d'aigua regenerada va batre rècords l'any passat a Catalunya. Segons dades que us ha avançat RAC1, les plantes que hi ha al país van generar un 14% més d'aquest tipus d'aigua.
Concretament, es va passar de poc més de 70 hectòmetres cúbics el 2022 a més de 81. Això ha beneficiat sobretot els pagesos, ja que s'ha duplicat la quantitat d'aquesta aigua destinada al rec. Amb l'entrada de bona part del país en emergència, l'aigua regenerada és dels pocs recursos que es poden fer servir per regar espais verds públics, camps esportius o per netejar carrers.
I aquí no sabeu qui avui també ha volgut tornar a dir la seva sobre la sequera a Catalunya? Doncs sí, un cop més. Isabel Díaz Ayuso ha sigut per culpar-ne l'independentisme, ho ha dit al costat de José María Aznar, que ha assenyalat a Rodríguez Zapatero, l'acusa d'haver desfet un pla per connectar les conques catalanes a la xarxa hídrica de l'Estat. Silvia Solanes.
Aznar assegura que si no hagués estat per Zapatero no hi hauria sequera.
Si hoy los ciudadanos catalanes tienen que acordarse de alguien por la falta de agua que tiene, ese alguien se llama Rodríguez Zapatero. Eso estaba aprobado por el partido entonces, Convergencia y Unión, y era una inversión muy fuerte. Hubiese resuelto el problema de aguas a Barcelona y el suministro de aguas a Cataluña, conectando todas las cuencas catalanas con el resto de España. ¿Qué se ha hecho después de eso? Nada.
Y Díaz Ayuso ha señalado independentismo.
El nacionalismo está empobreciendo regiones enteras de España y uno de los ejemplos lo tenemos ahora con el agua. ¿Qué ha hecho el gobierno de Cataluña en estos años para evitar el problema de la sequía? Porque nosotros, desde el año 2010 aproximadamente, hemos hecho inversiones multimillonarias.
Ho han dit davant d'estudiants en una universitat privada de Madrid.
2 minuts i arribarem a 9:15 i atenció a la situació que s'està vivint a Xile. L'últim balanç de víctimes augmenta a 122 els morts pels incendis a Valparaíso. Són 10 més respecte de l'últim recompte. Els focs que cremen des de divendres en aquesta zona, l'est de Santiago de Xile, fins a 40.000 persones s'han vist afectades per la crema d'habitatges.
Malgrat les més de 120 víctimes mortals, ara com ara, només s'han pogut identificar una trentena de cadàvers. Durant el cap de setmana s'han declarat més de 160 incendis a Xile, 40 dels quals continuen totalment descontrolats. La hipòtesi principal dels incendis és que siguin provocats. De fet, les autoritats parlen d'una actuació planificada i asseguren que els responsables ho pagaran. De moment, s'han cremat unes 10.000 hectàrees.
I ho dèiem també en començar, Save the Children demana educar els infants sobre com fer servir el mòbil en lloc de prohibir-lo directament. Creuen que treure'ls-hi de les mans abans d'entrar a les aules pot vulnerar fins i tot els seus drets. L'ONG defensa que a través del telèfon poden aprendre a expressar-se també lliurement i trobar amics amb interessos similars. Això sí, cal fer pedagogia sobre com utilitzar-lo, Joel Penya.
Save the Children admet que internet mai serà del tot segur. Tot i això, creuen que amb el coneixement necessari és una eina més perquè els infants comprenguin el món digital. També perquè aprenguin com funciona la privacitat i el risc que té parlar amb estranys. La responsable de polítiques d'infància de l'ONG, Ona Lorda, diu a RAC1 que cal educar els infants perquè facin un ús crític d'internet.
Els pares i les mares tenen aquesta responsabilitat de, no, d'aquests diàlegs, també a les escoles és fonamental que aquests temes es toquin i que es facin doncs, tallers, xerrades, classes, que els docents també estiguin implicats en educar els nens i les nenes en aquestes tecnologies i desenvolupar una ètica perquè sàpiguen quins són aquelles conductes que poden ser més de risc, com per exemple parlar amb estranys a través d'internet.
També argumenta que amb més coneixement els infants seran menys vulnerables davant la violència de l'entorn digital perquè sabran com defensar-se.
I parlant d'educació, Catalunya té més aules d'acollida que mai. En total, ara n'hi ha 1.372. En són 200 més que a principis de curs. Són classes on s'atenen alumnes nouvinguts entre tercera primària i quart d'ESO. La consellera d'Educació, Ana Simó, ha explicat que cal reforçar-les i posar-ne més en marxa per donar l'abast.
Tenim uns 31.000 alumnes nouvinguts entre tercera primària i quart d'ESO, que és on apliquem les aules d'acollida. Per tant, és un recurs que és evident que cal ampliar i que cal adaptar l'alumnat nouvingut que tenim cada curs. Per això necessitem més recursos i necessitem poder disposar dels pressupostos 2024.
Simó també ha assegurat que el departament ha complert la meitat dels compromisos que va assumir durant el ple monogràfic d'educació que es va fer el mes de juliol. I d'altra banda, Montserrat assegura que mai s'ha negat a indemnitzar a una víctima d'abusos sexuals. Això després que l'equip jurídic de l'Abadia, precisament, hagi rebutjat pagar 150.000 euros a Miguel Ángel Hurtado, l'home que va destapar els abusos a l'Abadia.
Ho justifiquen dient que han prescrit, que mai van arribar a judici i l'acusat Andreu Soler va negar-ho fins que va morir. Aquesta negativa a indemnitzar Hurtado, l'Avanzat del Periódico, a la tarda el prior de Montserrat ha esmenat la plana. Ha demanat perdó a totes les víctimes i ha dit que sent vergonya pels abusos. A més, Bernat Juliol ha deixat clar que sí que el pagaran.
Nosaltres no ens hem negat mai a pagar una indemnització, si és que això servia com a reparació a una víctima. No ens hi hem negat mai. Estem oberts a això sempre i quan sigui una reparació justa.
Des de Montserrat han dit a RAC1 que en el cas d'Hurtado, negar la indemnització és decisió dels advocats en un cas concret.
Les 8 i pràcticament 32 minuts, Grífols anuncia canvis en la direcció. L'empresa separarà la gestió i la propietat de la farmacèutica a partir del mes d'abril.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Els dos membres de la família que encara hi havia al capdavant de la direcció, Víctor i Raimon Grífols, s'hi quedaran únicament com accionistes.
La companyia ha nomenat com a conseller delegat Nacho Avia a partir de l'1 d'abril i manté Thomas Glanzman com a president executiu. La companyia ho ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i ho separa del tot de l'episodi Gotham. Assegura, de fet, que és una estratègia de govern corporatiu planificada iniciada l'any 2022. D'aquesta manera, els Grífols abandonen la gestió de la multinacional després de 115 anys d'història. L'empresa acumula una caiguda del 30% de les accions les últimes setmanes després de l'informe de Gotham.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Les 8 i pràcticament 33 minuts, l'Ajuntament de Badalona suspendrà durant un any les noves llicències de pisos turístics. El govern de Xavier García Albiol diu que ho fa per evitar l'efecte crida pels vetos a Barcelona, que té una normativa molt més restrictiva. L'Ajuntament assegura que prepararà una regulació per fer una ciutat atractiva pels turistes i també per garantir la convivència amb els veïns. Per la seva banda, Santa Coloma de Gramenet també ha suspès llicències. I de tornada a Barcelona, el zoo està de dol perquè ha mort el goril·la Xebo, un dels animals més longeus del centre. Va arribar-hi el 1996 i tenia 39 anys.
De fet, és una edat que sobrepassa la mitjana pel que fa als animals en captivitat. Últimament s'havia anat debilitant. Era un goril·la de plana occidental, una espècie en gran perill d'extinció. La mort de Xebo arriba després que fa només mig any també morís un altre animal emblemàtic del zoo, el rinoceront Pedro.
En cultura, des d'avui ja estan a la venda les entrades, atenció, per veure Mar i Cel al mes de setembre al Teatre Victòria. Després de mig segle de vida, el musical de Degoll de Gom, que dirà adéu als escenaris amb la seva obra més emblemàtica.
Avui també han començat els càstings presencials per escollir el repartiment de l'obra. En total han rebut més de 1.000 candidatures i només 109 aspirants han aconseguit passar el procés de selecció. La directora del musical, Anna Rosa Sisquella, reconeix que quan van començar amb la proposta no les tenia totes de si sortiria bé. N'ha parlat a l'escena.
Ens vam jugar el tot per tot, és a dir, que el Mar i Cel, tot el que teníem i més ho vam posar. Si no hagués anat bé, doncs segurament haguéssim hagut de plegar. Però vam tenir la gran sort de que aquella aposta doncs, va sortir molt, molt bé i es va convertir, jo crec, en el primer gran musical català.
Les entrades es poden comprar a través dels webs maricelmusical.cat i teatrevictoria.com.
I a tot això, la Generalitat ret homenatge a Josep Maria Espinàs, un any just després de la seva mort. El govern destaca la importància de la seva obra i el situa com una figura clau per entendre la literatura catalana. L'acte s'ha fet a l'auditori del Palau de la Generalitat i ho ha seguit el Bernat González.
Josep Maria Espinàs deixa una obra extensa de gairebé 100 llibres. És considerat un dels pioners del moviment de la nova cançó i va ser un dels fundadors del grup Els 16 Jutges. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, que presidia l'acte d'homenatge a l'escriptor, ha recordat així la figura d'Espinàs.
En Josep Maria Espinàs va ser un far per la cultura catalana. Una persona avançada cobria camí i després ens acompanyava tots pacientment a passar per allà on ell prèviament havia buidat les branques.
L'acte també ha servit per presentar el llibre d'homenatge a Espinàs titulat L'aire de les coses, de l'escriptor i col·laborador, el 9C, Pep Antoni Roig.
I encara parlant de literatura, Jesús Carrasco ha guanyat el Premi Biblioteca Breve a Melogio de las Manos. La novel·la arribarà a les llibreries d'aquí a un mes, el 6 de març. El jurat l'ha premiat per l'originalitat del relat i també per la seva capacitat d'explicar una història senzilla i delicada. I encara sobre literatura, avui ha arrencat el BSN Negre. Aquest any hi ha més de 50 activitats i la figura dels espies com a fil conductor. Aquesta cita portarà a la ciutat uns 150 autors amb protagonisme per l'escriptor noruec Jo Nesbø i també que s'han dut el premi Pepe Carballo, Judit Vila.
Un altre dels plats forts d'aquest BC Negre és l'homenatge a la primera detectiva de la literatura espanyola, Loni Aguiu, un personatge que va crear Maria Antònia Oliver a principis de la dècada dels 80. El director del Festival de Literatura Negra, Carlos Zanón, l'ha definit com una autora capaç de revolucionar el gènere. Són declaracions a RAC1.
No només el personatge era una detectiu dona, sinó que els problemes que sortien als crims també eren de dones. Era una mirada feminista. Estem parlant, ja et dic, dels anys 80, doncs això no era una cosa molt, molt, molt habitual. I en el seu moment va quedar com una miqueta excèntric el fet, però jo crec que el temps ha revaloritzat la seva obra i la importància de ser una pionera.
Entre els autors que passaran pel festival hi ha noms com el d'Eduardo Mendoza, Crisofut, Quique Ferrari i també Marc Pastor. El BC Negre es farà a la Biblioteca Jaume Fuster i als cinemes Bosque de Gràcia.
I parlant de la BC Negre, també avui s'ha estrenat a Barcelona la Barcelona Wine Week, el saló de referència del vi, que reuneix 950 cellers, que és un 15% més que l'any anterior. Fins dimecres s'hi esperen més de 20.000 visitants. Les 8:37, Criatura d'Elena Martín i 20.000 espècies d'abejas d'Estíbaliz Urresola es proclamen com a pel·lícules de l'any als Premis Gaudí.
I el Gaudí a millor pel·lícula és per Criatura.
El film d'Elena Martín, que es va endur 6 dels 15 premis als quals optava i va posar la cirereta al pastís amb la categoria de millor pel·lícula. El discurs d'agraïment, Martín va posar el focus en la defensa de la llibertat sexual.
És molt important protegir la infància, però protegir la infància no és negar el desig. Protegir la infància és acompanyar-la, és validar-la, perquè davant de la violència sexual, que hem parlat molt aquesta nit, el que és important no és castrar, sinó educar, acompanyar i, sobretot, seguir sent lliures en les nostres narratives.
Per la seva banda, 20.000 espècies d'abejas es van dur al Gaudí a millor pel·lícula de parla no catalana i millor direcció novell per Estíbaliz Urresola. Un altre dels protagonistes de la nit va ser Saben Aquell, de David Trueba, que va marxar de la gala amb 7 Gaudís. Els protagonistes David Verdaguer i Carolina Justes van imposar en les categories protagonistes pels seus papers com a Eugenio i la seva primera dona, Conxita Alcaida.
Juste, moltes gràcies. Sense la Conxita no hi hauria Eugenio, sense tu no estaria jo aquí, o sigui que moltes gràcies.
Vull dedicar a la Conxita i a totes les dones a l'ombra, totes les dones que van sostenir aquest món.
Els Gaudí també van premiar les dues candidates als Oscars, La Sociedad de la Nieve, de J. Bayona, com a millor pel·lícula europea, i Robot Dreams, de Pablo Berger, que es van dur al Gaudí a millor pel·lícula d'animació i a millor música original. I d'uns premis a uns altres, els Grammy, que converteixen a Taylor Swift en l'artista més premiada de la història. Tant que s'ha coronat com una de les divas de la música després d'aconseguir per quarta vegada el guardó a millor disc de l'any.
Ha estat amb l'àlbum Midnights, que inclou temes com aquest Anti-Hero que sentim de fons. Swift diu que valora molt els premis, però que a ella el que més l'omple és fer el que li agrada.
For me, the award is the work.
Per mi el premi és la feina. Tot el que vull és poder seguir fent això. Em fa molt feliç i m'al·lucina pensar que també he fet feliç a la gent qui m'ha votat per guanyar aquest premi. Només vull seguir fent això. Així que moltes gràcies per donar-me l'oportunitat de fer el que tant estimo.
En aquesta gala dels Grammy també ha posat data al seu nou treball. Serà el 19 d'abril.
I tot plegat en una nit també amb protagonisme per Billie Eilish i la banda sonora de Barbie. I de la seva banda, Miley Cyrus, que ha guanyat el premi a millor gravació amb Flowers. Uns Grammys, doncs, que han estat marcats aquesta vegada pel talent femení. I no deixem la música, perquè, atenció, Eurovisió confirma que Zorra podrà competir al festival.
Si salgo sola, soy la zorra. Si me divierto la más zorra.
Segons el diari El País, la Unió Europea de Radiodifusió és la màxima responsable del Festival d'Eurovisió, considera que la lletra de la cançó que representarà Espanya no vulnera el reglament.
Les normes, recordem, diuen que no està permès llenguatge que agredeixi la integritat del festival, però els responsables, després de parlar-ne amb Televisió Espanyola, afirmen que el tema és seleccionable i que, per tant, no hi haurà censura.
En qualsevol cas, a l'estat de l'elecció de Fórraga continua portant cua davant de les crítiques d'alguns sectors conservadors. El president espanyol, Pedro Sánchez, avui n'ha sortit al pas. Són declaracions a la Sexta.
A mí me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que es divertido. Y por tanto, pues este tipo de provocaciones, además, tienen que venir necesariamente de la cultura. Volviendo a la fachosfera, yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el cara al sol. Pero a mí me gusta más este tipo de canción.
Per contra, la presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó, de Vox, hi ha estat totalment en contra. En una piulada ha escrit: milers de nens i de joves veuen Eurovisió, tinc un dubte. Quan un xaval digui zorra a una companya, li apujaran la nota un punt o li donaran un premi a final de curs, perquè suposo que ha de renyar-lo ni parlar-ne, no? Doncs aquest és el tuit, com dèiem, que ha fet la presidenta de les Corts Valencianes en aquest tot de crítiques que hi ha hagut al voltant del títol i també de la lletra d'aquesta cançó, que finalment, com dèiem, Eurovisió ha confirmat que sí que podrà competir al festival. I encara en música, així sona el més nou dels Amics de les Arts. El grup ha publicat aquest senzill que es diu Les paraules que triem no dir i que també dona nom al disc, que publicaran d'aquí a un mes just, serà el 5 de març. I encara a casa nostra, Guillem Gisbert ha publicat també un altre tema del primer disc en solitari.
Es va seure davant la màquina d'escriure llum.
Es diu Un home realitzat i es basa en la història real de Rafael Azcona, guionista de diverses pel·lícules, una cançó que Gisbert ja va estrenar ahir en primícia durant la gala dels Premis Gaudí i que avui, com dèiem, s'ha publicat també a les plataformes. Vull 42, gairebé 43 minuts, moment per repassar els esports. Joan Camí, bona nit.
Bona nit.
El Girona, que ja ha presentat al·legacions al comitè de competició per la vermella que va veure Mitchell.
El tècnic del Girona va veure la vermella per protestar una decisió de Gil Manzano i que li va costar l'expulsió en el darrer partit contra la Reial Societat. Els serveis jurídics del club gironí també treballen aquesta hora per fer el mateix amb la prova que va veure Blin i que també li impediria jugar al Bernabéu contra el Madrid el proper cap de setmana. El Barça també ha presentat aquesta tarda al·legacions al comitè de competició per la segona targeta groga Vitor Roque, que va acabar expulsat contra l'Alavés. Entre demà i dimecres, competició les estudiarà i decidirà si li retira. Si no ho fa, el brasiler es perdrà el proper partit de Lliga contra el Granada diumenge a Montjuïc.
I a segona divisió, l'Espanyol ha fet aquest migdia la roda de premsa de tancament del mercat.
Amb Fran Garagarza, el director esportiu, i Mao Ye, el CEO, al capdavant. Garagarza ha ratificat a Ramis després que ahir gran part de l'estadi demanés la seva destitució.
Teníamos claro después de la derrota contra el Eldense que teníamos que tener de entrenador al que tenemos, que es a Ramis, y seguimos confiando en él.
Garagarza també ha parlat de les limitacions econòmiques que ha tingut aquest mercat i que li han impedit incorporar més jugadors. Ha fet autocrítica respecte als fitxatges de la temporada i ha anunciat la renovació de Rubén Sánchez fins al 2028.
Encara en futbol, avui es tanca la jornada del cap de setmana, primera i també segona divisió.
A primera, i des de les 9 de la nit, es jugarà el Rayo Sevilla. El conjunt andalús està empatat amb el Cádiz, que és l'últim equip de la zona de descens. La jornada segona es tanca avui també amb el Saragossa Sporting de Gijón, des de 8:45, ara mateix 0-0 al marcador. En cas de victòria visitant, l'Sporting avançaria l'Espanyol en un punt de la classificació i el faria baixar al cinquè lloc.
I acabem amb una notícia negativa, és que l'atletisme català plora avui la mort de David Pérez Bruque als 18 anys.
David Pérez no ha pogut superar una leucèmia diagnosticada fa menys d'un any. El velocista del Club Atlètic Manresa va despuntar com a subcampió d'Espanya de 300 metres tanques en categoria sub-16 el 2020, als campionats d'Espanya sub-18 dels 400 metres tanques i proclamant-se campió de Catalunya, a més d'acabar quarta el 2022 als europeus sub-18 disputats a Israel i ser campió d'Espanya.
Gràcies, Joan, que vagi bé.
Bona nit.
I acabem amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Fa dies que hi ha aquest ambient realment de primavera, sí, pràcticament, però han de baixar les temperatures o no?
Han de baixar. Ja demà aquest ambient de primavera, pràcticament de primavera, i pràcticament a tot Catalunya, però hi ha sectors, fixa't avui, perquè hem tingut màximes de no molt disparades, de 23-24 graus, sobretot en sectors del prelitoral de les comarques de Barcelona, de l'interior de les comarques de Girona, 24,6 de màxima a Girona ciutat, als hostalets de Pierola, a Anoia, 24,3, a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, 24,2, a Vallirana, al Baix Llobregat, 24,1, a la Costa no tant, en general, la majoria dels casos per sota dels 20, a Llançà, a l'Alt Empordà sí que han arribat als 22, però després hi ha una zona on el contrast aquests dies ha sigut molt clar. Avui, per exemple, a Lleida ciutat, la boira un dia més ha mantingut la màxima entre els 5 i els 6 graus, a Belllloc d'Urgell, al Pla d'Urgell, una màxima de 4,3, un contrast molt marcat que no el tindrem demà, perquè demà sí que de nou hi ha una boira que podrà ser persistent en aquestes zones de la plana de Lleida, mantenint l'ambient doncs molt fred tot el dia, màximes entorn dels 5 graus, però en canvi a la resta de Catalunya ja no s'enfilaran tant les temperatures i en aquests llocs on fàcilment ens hem acostat o hem arribat o passat dels 20 graus, demà tindrem màximes com molt de 15, 16, 17. Per tant, baixen les temperatures, sobretot Pirineu, Prepirineu, interior de les comarques de Girona i Barcelona i cap al nord de les de Tarragona. Després poden remuntar una mica dimecres per anar baixant més a finals de setmana i ja veurem si doncs el rei Carnestoltes ens porta precipitacions. Entre divendres i dissabte els últims mapes respecte a mitja tarda han rebaixat una mica la possibilitat de precipitacions de cara a dissabte. Sembla que no plourà tant com semblava fa unes hores, però bé, ho hem d'anar seguint.
Hi ha queixes aquí la taula.
Aquí estava tenint ja, diguéssim, moca durada.
No, perquè és veritat que necessitem la pluja, això és evident, sí, i va per demanar tot, però últimament els dies que ha plogut, sí, crec que ha coincidit amb Cap d'Any, no? O amb dates assenyalades, o amb el dia de... No,
Les cavalcades de Reis.
I ara podria ser que coincidís amb Carnaval.
Que també hi ha rues, i sí, ho anirem seguint, però bé, pensem en el bé comú, és el que dic sempre.
No, i tant.
I això, anar veient
com... I tot es pot fer, al final les cavalcades es van fent pluja i no va passar res.
Sí, sí. Això, hem d'anar veient com evoluciona la situació, perquè, a veure, entre divendres i sap de què acaba passant. En tot cas, demà, cel emblanquinat, no buscar cop ni cruixuts en moltes comarques, a part d'aquestes boides que a la plana Lleida seran, creiem, un dia més persistents.
Gràcies, Abel, fins aquí una estona.
Fins ara, de res, que vagi bé.
Les 8:47.
A RAC 1, 9-7, amb Anna Ballonesta.
A veure, Enric Sierra, què? Bona nit, què? Com? Passa? T'estàs queixant d'aquesta pluja que no... Home, vols que afecti la...
És el que acabes de dir, sí, a veure, la rua... del sí. dissabte, home, que aguanti una mica.
I sobretot, tu de què et disfresses?
I sobretot la nit del dissabte, que és la nit del...
Que tens feina.
Clar.
Tens feina.
Llavors ens hem de...
Bueno, escolta'm, ara et parlaré d'això de Carnaval, però abans deixem que et feliciti, perquè dijous passat home, vas guanyar el Premi Ràdio Associació, el millor programa. Mira, música de premis, home, un aplaudiment.
Gràcies.
Millor programa de ràdio local pel dominical de Ràdio Arenys.
Sí.
Quants anys fa que...
30.
30 anys?
Una mica més i me'l donen a títol pòstic.
Home, Enric!
No, estic molt content, molt agraït a tot el jurat, i, en fi, contentíssim. Mira, és allò que quan un estima la professió, no?, i li agrada, i és de vocació, jo faig ràdio des de l'any 79.
Mm-hmm.
Comenceu a comptar. I jo tenia 16 anys i ja feia ràdio. I des de fa 30 que els diumenges...
O sigui, diumenges, més?
Diumenges al migdia faig un programa de 2 hores i mitja, que és un programa hard, és un programa com el teu.
D'actualitat.
Entrevistes, d'actualitat i tal, molt del poble, molt de la vila, on passen els polítics, passen contes amb els veïns, que es queixen molt. En fi, és així. I durant 30 anys...
Com t'has fet per aguantar 30 anys?
Mira...
A més, cosa local, que depèn de com es fa una mica feixugota.
Sí, però mira, per una banda... Clar, com que jo sóc d'allà...
Ho vius diferent, no?
Ho vius diferent, no?
Imagina que hem treballat a ràdios locals.
Exacte.
Que ho vius així, com de...
Tu saps tot, saps qui és qui, no? com el pots apretar, si més o menys, no? I sí, és una part divertida de la professió, i molta gent no ho sabia, perquè, clar, molta gent em coneix com a periodista en els mitjans generalistes en els que he estat, no? Des de Televisió Espanyola, aquí, a la Vanguardia, etcètera, no? Diu, però tu... Com els diumenges t'enredes i vas...
Sí,
llavors,
sí.
Mira, uns se'n van a jugar a petanca i altres van a fer...
Col·laboradors, tens col·laboradors que sí. També faci 30 anys que hi són, han anat canviant? O...
Tinc col·laboradors,
tu ets el que més aguanta.
Jo sóc el pal de la bandera, sí. Jo sóc el que estic des del primer dia per entendre'ns, però tinc un equip de col·laboradors que gràcies a ells es pot fer, no? Mm-hmm. Si algun dia m'he d'agafar festa perquè la nit ha sigut moguda, doncs...
Si has tingut tanta feina de l'altre, no?
Exacte.
Déu-n'hi-do, té 3 feines, l'Enric. Sí. Bueno, escolta'm, que no us he saludat, que ho he fet fatal avui, això també. Tenim la Isabel Lleuger, el Jordi Cominal i la Montserrat de Meson, com esteu? Bona nit.
Molt bona nit.
Què us sembla, 30 anys, aquest programa els diumenges, que no és una franja fàcil, tampoc.
Jo crec que, a més, hi ha un esforç personal, o sigui, dilatat en el temps, perquè és allò que... I també un esforç, si en diríeu així, familiar.
Sí,
perquè al final la família que digui, vale, doncs allà que te veo, no?, cada diumenge, vol dir que ha de fer renúncies tu, evidentment, però també la família, no?, de dir, aquesta decisió voluntària pot ser individual, però ha d'haver-hi un recolzament familiar que s'ha de posar en valor.
Absolutament.
I per tant, no, felicitats.
I felicitats per elles, dic elles, perquè la meva dona, les meves filles, que són les meves filles, que són menors de 30 anys, han vist sempre el papa els diumenges.
Els diumenges no han fet el programa.
Jo 30 anys no els he viscut enlloc, perquè no ho sé.
Mira.
Bueno, doncs des d'aquí, tornem a fer-li un aplaudiment a l'Enric. Però ara va la proposta que jo et vull fer, perquè començàvem parlant del Carnaval i començaves queixant a veure si plourà. Jo et volia proposar que ja que dilluns que ve és dilluns de Carnaval, espero que vinguis a la tertúlia, que no em posis una excusa,
vindràs.
Potser ens podries fer una mica de selecció de les teves cançons de Carnaval, allò, quines són les teves preferides. No cal que vagis allà al control a punxar, però fer-me una selecció i així fem un dilluns de Carnaval una mica...
T'envio una llista.
Exacte, enviarem amb el Jordi Nieto i amb l'Anabel Luna una llista. I dilluns que ve...
200 hores?
Deixem-ho en 10 minuts,
I una pregunta, ballables? És a dir, posem ballables?
A veure, Carnaval...
Us deixaré ballar i tu, si voleu.
Carnaval és a tope. I no,
però tens feina també aquest cap de setmana?
Què tens? Alguna cosa. No, una cosa petita, 2.000 persones.
De quant? De 1.000 persones has dit?
2.000?
Caixa de sorpreses, aquest home.
Per cert, em pensava que anaves a preguntar sobre el que jo considero que serà una de les cançons de l'estiu.
De l'estiu ja? Ja m'estàs parlant de l'estiu? Home, mira, t'has avançat una mica, Enric, trobo.
A mi m'interessa això.
Una de les
cançons
saber,
de l'estiu, de l'estiu, de les festes majors, etc.
Sí? Quina?
Zorra.
I tant, ara l'hem punxat, ara mateix l'hem de sentir.
Ara, la pobra noia aquesta no canta gaire bé.
No t'agrada la...
No, vull dir, no és gaire bona cantant.
Però Eurovisió ja no va d'això, una mica d'espectacle.
No, correcte, però és una cançó
festiva.
A veure, per si, no l'heu, per si hi ha algú que no l'hagi sentit.
La gent, ja veig a la gent, a les 2.000 persones allò...
Tu la punxaràs, no, Enric?
Home, i tant que la punxaré.
Ho té claríssim. Va, vinga, si us sembla, fem una pausa i ara de seguida parlarem avui del primer dia de judici del cas de Dani Alves.
No ho sé, amb Anna Ballonés.
La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Del 15 al 18 de febrer, descobreix joves talents de la clàssica i el jazz al Festival Emergents de l'Auditori.
4 dies i 14 concerts en què hi cabran una marató de cambra gratuïta, compositores oblidades, propostes intimistes i obres de nova creació.
Entrades a auditori.cat.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar Profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a Profe.com.
A RAC 1, 9 sé. Amb Anna Ballonés.
Avui ja sabeu que hem tingut el primer dia del judici pel cas de Dani Alves, un judici que està sent molt i molt mediàtic. De fet, ara el Benet Iñigo ens explicarà la quantitat de periodistes que hi havia acreditats a les portes del judici que s'ha fet avui a Barcelona. A l'audiència de Barcelona, volia dir que no em sortia. Jo us volia preguntar si creieu que tot això, tota aquesta atenció mediàtica que s'està fent d'aquest judici, pot tenir algun tipus de repercussió, sobretot per la víctima, pensant en la víctima, tot i que el jutge ha pres moltíssimes mesures perquè no es difongui el seu nom, perquè no es pronunciï en cap moment com es diu, perquè no se la pugui veure, perquè no se la pugui sentir. Hi ha moltes mesures de protecció, però tot i així estem al primer dia. No sé si creieu que tot aquest tractament, tota aquesta atenció mediàtica pot tenir efectes també d'alguna manera en aquest judici, Isabel.
Jo crec que els efectes publicitaris d'aquest judici evidentment tenen a veure amb l'acusat, és a dir, en l'acusat recau tot el protagonisme i de manera col·lateral inevitablement la paper de la víctima, que podia haver sigut absolutament anònim i no hagués tingut cap tipus d'interès, el té perquè l'acusat té un vis públic inqüestionable, no? I per tant, jo no sé fins a quin punt serà possible anar a respectar i protegir absolutament el nom de la víctima, no? La identitat de la víctima. Segurament sí, perquè sí que és veritat que més enllà dels cercles més propers o dels cercles que estan a la causa i que per tant doncs, fixem-nos que en una causa hi intervenen els procuradors, els advocats, etcètera, etcètera, els testimonis. És a dir, hi ha moltes persones que tenen accés a la causa i aquestes persones que tenen accés a la causa són susceptibles de ser portadors de poder transmetre el nom. Jo crec que per una qüestió de decència, cada vegada més un tema com aquest s'està vetllant perquè això no passi. I crec que, de nou, el fet de que sigui... que tingui aquesta vis pública permet dues lectures. Una lectura negativa, que precisament podria córrer més risc que aquesta persona, d'aquesta víctima o presumpta víctima, sapiguéssim qui és, però també té una visió positiva, que és que ja no hi ha silencis amb aquest tema, i això crec que és molt important, que així és com quan ens vam veure en la tessitura de ser espectadors del que va passar amb la manada, en la víctima no se la va protegir i va haver-hi doncs, també un qüestionament públic respecte a aquesta a la víctima de la manada, en aquí no, les coses han canviat molt substancialment, per sort, i jo crec que precisament que hi hagi publicitat d'aquest tema, el que ha de portar és que cada vegada hi hagin elements més correctors respecte a com la societat afronta aquests temes.
Enric.
Sí. Sí, a veure, per afegir, estic d'acord amb el que s'ha dit, però aquí l'element, efectivament, de la, del personatge, de l'acusat, que és una persona pública molt mundialment coneguda, és el que, per una banda, fins i tot la mateixa víctima ho ha explicat en els testimonis que ha fet durant la instrucció de la causa i també amb les seves amigues, alguna d'elles també ho explicava, que ella tenia por de que no la creiessin. És a dir, que tractant-se de la figura d'un personatge tan famós, tan conegut, que prevalgués la figura del futbolista, mundialment conegut, que no pas la figura d'una noia anònima que deia que havia passat el que havia passat. I això és l'element que fa encara més rellevant aquest judici. És a dir, que una persona que és poderosa econòmicament, que mediàticament doncs estava respectada i que era una persona, un futbolista doncs de renom, amb rècords de partits, etc, etc, per tant, amb un respecte també esportiu, doncs no se'l creu més que una persona que és del carrer i que ha passat per aquesta presumpta agressió. Per tant, es posen al mateix pla les dues persones, malgrat que una pot tenir més potència de tiro en el sentit de la seva força econòmica i la seva força mediàtica. I després hi ha el tema del judici. Jo estic d'acord que s'ha de protegir la víctima, i també tenim exemples de mala praxi en la protecció de la víctima, sí, en altres ocasions, doncs que s'han passat vídeos després a les parts on es veu la víctima o els àudios on se l'escolta perfectament i per tant se la pot identificar. Això, diguéssim, que és un efecte corrector i ja això ja doncs ja no passa o no passarà en aquest cas, però malauradament tothom que vulgui investigar una mica